Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 en punt del matí. Avui estem a 10 de gener del 2024. Fa uns dies que la Generalitat ja ens deia que les mascaretes serien obligatoris als centres sanitaris d'ací, de la Comunitat Valenciana. Bé, pues ja són obligatoris als centres sanitaris de tota Espanya. Des d'avui, el Ministeri de Sanitat ha esquivat les discrepàncies dels governs autonòmics que demanaven consensuar les mesures davant de l'epidèmia del virus respiratori, perquè no totes les comunitats volien que s'imposara la mascareta en els centres de salut, sanitaris, en les residències de la tercera edat. Bé, pues, no n'hi ha hagut consens. En tota Espanya, mascaretes obligatòries. Miren, i quan ens parlaven, quan ens aviraven des d'EMET, que a partir del dimarts, dia 9, ens vindria aquesta depressió a isla en nivells alts, aquesta dana, bé, pues, nosaltres quan pensem en el punt més alt, que pensem, pues, pensem en Penyagolosa, pensem en l'Ajuntament de Vistabella, i tenim el seu alcalde, Jordi Alcón. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens han enviat una nota de premsa i sabem que vostès han posat mans a l'obra, però explique'ns quines mesures han pres.
Bé, bueno, nosaltres ja tenim un, ja des de fa temps ja tenim un protocol d'invernalitat, d'accions preventives, pues, que ens inclou, pues, des de preparar, evidentment, tots els equips que tenim, com el tractor i la cunya llevaneu, passar les revisions, que estiguin plenament operatives, preparar tot el tema de cadenes per als vehicles municipals, tot això, tindre bé el subministre de calefacció i de sal, que enguany tenim 18 tonelles de sal preparades, i res més, pues, bueno, després hi ha les actuacions preventives que tenim, pues, per dar una salada a tots els carrers del poble, sobretot a les vies de comunicació principals i al centre de salut i a l'heliport. I bàsicament això, i després esperar i seguir amb molta atenció els pronòstics del temps per saber si n'hi ha que activar més mitjans.
Ens diu que a finals del 2022 vostès ja van adquirir un tractor per atindre'l dins de la població.
Sí, la veritat és que un dels problemes que teníem a sovint És que cada nevada ens costava més de 24.000 euros a l'Ajuntament, la nevada de les grosses, sí. Perquè hi ha que contractar un tractor de fora d'una empresa més les hores del maquinista, del conductor. Uh-huh. L'última nevada van tindre que ser inclús dos tractors, més després maquinària a banda per a netejar pistes, inclús. I tot això és degut a que, per exemple, dins dels protocols del servei de bombers no inclou la neteja ni tan sols de les vies de la via principal del municipi. Això és una reclamació que fem des de fa molt de temps que lamentablement no s'està tenent. Per això ens vam veure abocats a comprar un tractor, que ja en dos nevades el tenim més amortitzat. Ja, 24.000 euros per nevada, compta.
A més, li han afegit també eixa pala que també lleva la neu, no?
Clar, hem ficat una pala lleva neu, després també tenim una pala de càrrega normal, per si hi ha que acumular-la o carregar-la un camió inclús, i després també una espaciadora de sal, que la acoplem també al tractor per a salar els carrers a la vegada que se va llevant la neu.
Vostè, la nota de premsa, ens diu que el temporal no ens pot agafar de sorpresa, és a dir, que el que fan és treballar a la primera caiguda de neu, no?
Treballem, bueno, com he comentat, treballem abans de la caiguda de la primera neu ja, per a fer un preventiu, i després ja, una vegada cau la neu, pues ja, pues, tenim ja unes rutes de neteja programades i uns protocols de treball per a que les brigades municipals atenguen el primer que res, pues això, els serveis essencials, com poden ser les tendes, la gasolinera, el metge i l'heliport. I després, pues bueno, prestar atenció al temporal i anar rentejant els carrers contínuament per evitar una acumulació d'un gruix de neu molt gran.
Bé, a mi que tinguin tot el necessari per a no quedar-se aïllats, per a no dependre de l'esforç que pot venir de fora, em sembla meravellós, o sigui, és una molt bona idea. I també ens han dit que han reformat l'aulari de Vistabella, no?
Sí, així és. Este dilluns mateix els xiquets van, com a regal de Reis, els xiquets van poder estrenar ja el nou, bueno, l'aulari de sempre, però reformat d'ací del poble. La veritat és que ha quedat molt bé, era necessari, i la veritat és que ha quedat un col·le modern, adequat a les necessitats dels xiquets i de l'educació avui en dia, i en unes instal·lacions, la veritat, que fan enveja, inclús.
Han fet una inversió de 350.000 euros?
Sí, així és. Ha sigut gràcies al Pla Convivim. Vam ser beneficiaris en la darrera legislatura i ara ho hem pogut acabar d'executar. I la veritat és que hem reformat íntegrament el pati, s'han ficat noves dotacions, s'han reformat les aules, la cuina, el menjador i pràcticament la totalitat de l'edifici. Ja s'havia fet anteriorment, ja s'havien reformat, per exemple, les finestres, per unes més eficients i que una millora de calor. I ara posaré fer falta esta reformeta una bona llevada de cara per a tindre unes instal·lacions noves.
També, fixa't, hi ha un espai on reguardar-se de fenòmens meteorològics.
Sí, és algo que així no teníem, un xicotet porxe, que claro, els xiquets així vista vella, la meteorologia ja sabem com és, que quan no fa fred, mos plou i si no, mos neve. Entonces, pues això, hem incorporat un porxe per a que si les puguen fer activitat inclús, o els dies de que fa ja cara a l'estiu que pugui fer molt de sol, però que tinguin un espai en ombra, també, per a que puguin jugar i estar a gust.
Uh-huh. Al poble li ha costat econòmicament algo d'esta reforma?
No, la veritat no. Ha sigut pagada íntegrament, ja t'he dit, pel pla edificant. És necessari que segueixin damunt. A més, aquest pla tenia moltes facilitats de cara als ajuntaments menuts, que podries inclús delegar els pagaments a la conselleria i no veure hipotecades les nostres hisendes municipals, perquè el nostre pressupost són 600.000 euros i l'obra, ja has dit, són 350.000 euros. És inassumible per a qualsevol ajuntament avançar tots aquests diners i després esperar a que t'ho paguen. Això és, la veritat és que ho valorem molt, molt positivament i esperem que altres subvencions també segueixin aquest model.
Clar, perquè si parlem de lo que parlàvem abans, del tractor sí que ho va pagar el poble, no?
El tractor se va pagar amb ajuda d'una subvenció, però només va pagar una part d'aquesta subvenció. La resta sí que ho vam assumir l'Ajuntament en fons propis. Però és una inversió necessària, perquè ja, com has dit abans, de normal ens quedàvem aïllats perquè no tenim aquests recursos. Ara sí que el tenim, també hi ha una part que depèn de carreteres, que si sin carreteres no pot netejar la, la carretera, continuem aïllats, però per lo menos la vida al poble pot continuar i la, els nostres veïns poden seguir la seva vida a pesar de les inclemències del temps.
El cens havia pujat, no?
Correcte. Enguany tenim un cens de 300... Bueno, és el del 2023, que se publica sempre al tancar l'any. Tenim, hem pujat vora 35 persones, si no m'equivoco. Que, sí. I la veritat que estem molt contents. Són, jo creiem que és fruit de les polítiques municipalistes que tirem endavant, des de municipalitzar serveis, d'apostar per els serveis propis i localitzats així al nostre poble, sempre discriminant des de lo que la llei permetís que a les empreses d'ací i sobretot això, anar creant serveis que no tenim al poble per a garantir això, serveis estables per a garantir estos llocs de treball i que la gent s'anime a vindre, perquè la gent així està molt a gust, però clar, tenim una demanda de treball molt gran.
Claro, claro, claro. Pues alcalde, això, vaja fent les desllargues ganes de que la gent s'empuja per amunt, que ja tenen fins i tot un bon aulari i que ja, és veritat, una família pot viure perfectament i no tindre que, bueno, no tindre els servicis tan lluny com els tenien antes. Alcalde, Jordi Alcón, alcalde de Vista Vella, gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres sempre. Vinga, bon dia.
Puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar. Puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar. Puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964 83 83 02.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Argo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar. Para ir a trabajar. Ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Hola, soy el tío Paco, del pueblo. Te llevo unas patatitas para que tengas. Soy el tío Paco. Este viernes te llevo unos huevos.
Hola, somos Populos. Somos como tu tío Paco. Y te llevamos los gigas que te sobran de tu tarifa móvil de un mes al siguiente.
Visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populos, internet más personas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Quan senten esta cançoneta ja sabem perfectament en qui vaig a parlar. Bueno, vaig a parlar en Concepción Rosario, la panderoleta. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Com estàs, cariño?
Pues molt bé. Molt bé perquè, bueno, els Reixos van estar molt agraïts en mi.
Ai, que afortunada que eres. A mi, com sempre, no me regalen res. No sé per què. Diran, pa, lo que li queda a l'abuela en el convento. Que cabrons que són.
Res de res.
Res. I les gràcies. Demà que s'ha fet regals a tots, que s'ha regalat una bolseta de peladilles a cada un i se sap l'agraïment. Què te pareix?
Pues igual és això, que els no els regala massa bons
regals. Cria cuervos que te sacaran los ojos, diuen.
Bueno, en fin, deixem passar a Reixos.
Has vist que esta més primeta?
Sí.
Ha perdut 200 grams. Has començat l'any que vaig a ficar més règim.
Però el règim és en sèrio?
Ai, t'ha dit jo que ha perdut 200 grams, que no se me nota la cara. La gent diu, ui, està el més primer tapanderoleta. Jo no sé si ho diran per fer-me la conya, perquè vamos, ja me diràs tu 200 grams que se t'ha de notar.
Però és igual, vostè ja ha fet el propòsit de dir, no, jo vaig a posar-me dieta, al gimnàsio no s'haurà apuntat.
Al gimnàsio me va tocar, d'un diari me van tocar 10 dies al gimnàsio, saps? I jo dic, mare meva, no... Vamos, no vaig ni gratis, imagina't.
I ja sabem els propòsits, s'ha posat vostè a règim, al gimnasio no vol anar, i què li ha aparegut, què li està apareixent tota aquesta moguda que n'hi ha en el hostal del rei?
Ui, jo no sé, però tenen que haver, sí, jo no sé si l'alcalde contratarà el mateix bufete, ja t'ho dic jo, però tenen que tenir una mansió ahí en la Moraleja, ahí en Madrid, saps? Perquè, vamos, és rara la setmana que no hi ha alguna sentència d'algo, saps?
Diu que, a veure, que ell sempre se fia del que diu els seus assessors jurídics.
Assessors, molt bé, però els empleats que s'encarreguen d'això, o és que este és l'alcalde, l'hombre orquesta, se li diu aquell que toca l'harmònica, el tambor, los platillos i canta damunt, saps?
Ui.
Pues este de que serà l'alcalde orquesta. Perquè, vamos, tot ha de passar per ell. Entonces, tanta gent ahí...
Vaya.
No sé, no es per criticar, eh? Tu saps que no és per criticar. Però, collons, totes les setmanes és algun concejal de turno. Sí, tens raó. Lo siento, pareixen el rei. Lo siento, m'he equivocado. Ja no lo volverà a ser. Però, mentrestant, a la setmana següent, un altre concejal. Me cachin la... Collons, que facin un cursillo pa tots.
Bueno, en este cas, el que ha decidit ha sigut, pues bueno... acatar el que li han dit. El Tribunal Suprem li ha dit que no té dret a recurrir la venda d'aquest immoble.
Menos mal.
Sense quedar sense immoble.
Sense el immoble. Però el bingo li han llevat o no?
Ah, no, l'edifici del bingo l'ha comprat.
Collons, sí. Però almenys que l'obriga pels abuelets, jugarem una partideta.
I agafes el bingo?
Bueno, no volia dir-lo, però sí, m'agrada jugar.
Jo ara.
Jo som més viciosa.
Que bo, m'encanta.
Però bueno, si no tanquen el bingo, l'hostal i això, qui té que dormir ahí? Això és més vell que la tos, dirà l'alcalde, segurament.
No, n'hi ha ascensor, eh?
Ah, n'hi ha ascensor. Ah, bueno, pues entonces, i tindrà una vista bonica, no?
Ui, jo crec, igual que està.
Igual que està.
A l'altre cantó, però igual que està.
Ai, pues preciosa, entonces, veurà aquesta plaça meravellosa.
Allí podríem fer reunions, no? Aixina per a
pues sí.
Activitats claro. Lúdiques.
Com per exemple salto de paracaídas i coses d'estes, no?
Ui, que bo! El que pega per la finestra.
Segur que ho patrocina la Seguridad Social. Quatre abuelos menos, quatre pensió menos.
Per cert, s'ha constipat.
Una miqueta. Se m'ha ficat una veu de camionero. Ara no puc cantar en el coro. Què te pareix? Maria Gracieta estarà contenta. I dirà, a veure si la fum. Perquè com sempre estem rengides les dues, a veure qui és la solista.
L'han vacuna.
La vacuna.
Que si l'han vacuna.
Sí. Té que ser alguna vacuna per elefants o algo, perquè vamos, porque el constipat és una temporada impressionant.
Les seves amigues s'han vacunat, han volgut vacunar-se totes.
Totes han anat en...
És que últimament la gent major està un poc reacia en vacunar-se, eh?
Però per no compramos una mascarilla, mos han ficat, mentre totes al mateix a la Seguretat Social, mos han ficat un llençol. M'han tapat totes el llençol a la boca. I, claro, la xica d'allí diu, ¿qué esto, que és un atraco o algo? Venimos a vacunarnos.
Estan obligats a donar-los la mascareta quan entren, eh? Bueno, lo de la mascareta és... Totes les comunitats autònomes no ho posen en vigor, eh?
És que nosaltres hem anat en el carnet nostre del nostre partit, saps? I entonces, ja, vostès passen. Si segurament portarem d'un altre carnet, d'un altre partit, d'una targeteta de color blau, o de verd, ja, ni això, no. Allí... Estan... Allí també un milagro, allí. Allí no sé què passa, que no n'hi ha Covid, ni n'hi ha gripe, ni n'hi ha res, eh?
No.
Estic jo per anar a viure allí?
Sí.
Allí no me constiparia, tenia la veu perfecta. Podríem parlar per telèfon. Tu quan me vulguis...
Li acrideu.
Anar a Galícia o algun lloc d'estos.
Per cert, s'acaba del Nadal. Reixos, i ha llevat la decoració nadalenca?
Oi,
o la deixa un any patre?
La decoració quasi que la deixa de palenque, que total, havia penjat una bola que vaig furtar d'ací de l'arbre, saps?
Això sí. A collins?
Tots els que entren a casa se peguen una cabota en ella, saps? La vaig penjar, menys entres obrin la porta i bum, tots li peguen cabota. I jo la mirava bé, i dius, ostres, estan tots presumint de l'arbre més gran i l'Ajuntament de Villarreal té les boles més gordes, tu.
Vaya tu.
Que barbaritat, quines boles. Jo l'estava mirant i pues, sí que és veritat. Ahir vaig veure el camionet que m'havien de...
Ja, Fanderoleta, que fa vostè una cara maliciosa a les boles gordes.
És que me recorda un poc al meu Manuel, no sé per què.
Diu, ja, quin ajuntament, quines boles té més gordes.
No sé què estarien pensant, me les deuen de comprar, però bueno. Però són tremendes, són tremendes.
És... Ja l'han maritjat.
Sí.
I a la maritja,
li ha llevat el guió. Pareixia més un planetari, això. En vez de ficar la bola, pareixia, esto es la luna, esto es Venus, esto, perquè són tremendes, eh?
Per cert, té mobles vells per atraure per Sant Antoni?
Ja no me queden molts, ja, perquè tu saps els anys que vaig traient trastos, ja no me queden, quan no tiré jo, no sé. La mesita tiraré, un guany, que total...
Sí, algú que pareix un moble, també.
També, si n'hi ha, sempre n'hi ha algú, d'estos que sempre estan... Antes, com estava... Venien els meus veïns, sí, que estan majorets també,
sí,
i quasi que podien passar com un moble, perquè s'assentaven al sofà i no se meritzaven ni res, estaven ahí. Però no anava a tirar-los, pobrets. Quan hi van, pareixen koalas.
Sí, 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 sí.
Però bueno, és qüestió de l'edat. Jo perquè...
Bueno, n'hi ha que li pega per no parlar, n'hi ha que li pega per contar totes les batalletes de tota la seva vida.
Ui, repetitives, per cert, que sempre estan en el mateix romany.
El que han de fer.
Sí. Diu, però tu, jo li dic, tu si m'estàs contant la mateixa, però tu no te'n dones compte que sempre m'ho estàs contant a mi? La gent que n'hi ha en este poble, per favor.
Però és que la gent li fuig, al final el que és la vena xarraoreta, tots que n'hi ha al costat diuen, uf,
ai, és que...
Que m'ho torna a contar.
I damunt si estan una miqueta sordets, saps? Ui, ja te pots agarrar, què? Estàs tot davant de la parrafà... I tu li dius, ai, pues molt bé, què has dit?
Ei, vostè l'oïd el té molt bé,
Jo no te cregues, El que passa que porto l'aparato ixe, el sonetón ixe, i vaig cantant, però si no canvia la pila, és que val diners, saps? Jo dic, pues quan me recorda de canviar alguna que altra.
Però per què vol estalviar tants diners?
Ai?
Si després ho heretaran
pues
tot.
Pues va dir-se-li-ho a...
Aquí. En...
Quan s'entenen que està la llibreta més pelada. Perquè m'ho gasta tot. M'ho gasta tot en el bingo, m'ho gasta tot. I en casalletes, i en almorzar, així n'ha que molt xasco se pega.
Quan vegi que està cuidada tot el món.
I damunt, quan s'entenen que no ha pagat la caixa, ui, ahí s'acabaré de rematar, ja.
No, i ojo, això que estava cavilant de fer-se i se préstec que se fa de la seva propietat durant... I vegin que no s'ha quedat ni casa...
Jo estic...
Quina risa li agarra!
Estava pensant jo...
Que mos sentirà.
El meu gendre, que és una miqueta cabron, dirà... Pues saps què t'he dit? Ja que no s'ha pagat la caixa, la donarem ahir al museu. Diu, mira, si tenim una mòmia!
T'han de cuidar a l'abuela paretar, t'han de cuidar a l'abuela paretar.
Mira, la cabrena, se m'ha gastat tot. Així no està de pitans en anys.
I quan se ho gasta, pensa en els ullets, no?
Ui, jo me'n penso en tots.
En els ullets que fan, pensant, ui, l'abuela, lo agarraques, ho tindrà tot guardat.
Tot guardat. No sé si tornaré després, l'any de morir-me, però si torno me'n riuré un rato, saps? Però per mentre està m'enricarà.
A última d'hora, ai, fill, ai, fill.
Ostres, que ho estic contant per la ràdio, mica en la puta.
Ai, no se dona compte. Sap què passa, que a voltes
és que vostè,
no mos donen compte i que estem parlant per la ràdio.
M'has vingut a preguntar-te l'hostal i no sé què m'has trat lo més íntimo de mi. Ara que diré, bueno, li diré, és broma, sí que tinc la pòlissa. Ara me tocaria anar a treure una pòlissa.
No,
me 3.000 euros.
A vostè el que li passa és que com té por dels sequestros, no també diu el que té, però riqueta està.
Sí, una miqueta. Encara estic de buen ver, rica de comer, saps? Todavía me conservo. Mira que piel más estirada tengo, ¿ves? Sobretot quan agarré els ditets i més estiré cap avall, tinc la pell
sí, superestirada. Sí, com Carmen Sevilla.
Igualeta. Jo mira, també tinc així una tireta. Ella va ser sí, ella sí, la que me va donar la idea. Se va ficar ahí una espaladrapa i al coll.
Es una forma económica de
económica.
Rejuvenecerse, ¿no?
¿Eh? Yo voy a la farmacia, ¿eso no paga la seguridad social?
No, es que vos te, cuando vayas a la farmacia no te que pagar res.
Pero eso, ya le fica sin rollos de, de sintadisa.
Que yo soy muy gran, ¿no?
Ese es el local que venga todos los días a comprar el paquete.
Así era que vos te, que se queda el seu gendre tranquil, te dinereja al banc, pero le encanta jugar.
Ay, sí.
El almorzar.
El almorzar.
Y es viatgets.
Y es viatgets. D'ací, mira, d'ací, ara quan faig una miqueta de calor, al mes de febrer, tinc un viatge, un crucero, por los fiordos. Estarà, espero que la vull estiga, no estiga congelada, perquè me veig el barco ahí al mig, la, un mes ahí, al mig.
Que li podria, no, no hi hauria cobertura i jo no podria cridar ni per telèfon
ni cobertura ni res de res. Bueno, igual me donen uns patinets perquè l'aigua
no, jo no me l'imagine vostè des dels fiordos patinant hasta així, eh? Jo crec que vostè és capaç de moltes coses però desfordos mira, ja no em veig ni el nom desfordos, desfiordos hasta així
és que és fiordos molt bonic.
En fi, lo suyo és tanto tengo
tanto me gasto. No, no se debe enseñar el refrán, si no la cambia, tío. Tanto tengo, tanto valgo.
Claro, es que soy yo.
Es que como me voy a gastar todo, ya, poca cosa valdré.
El Sandro no le dará de dinar, ¿eh?
Hostia.
Porque digo, hostia, ya cambia la, ya cambia la cara. Ay. Porque vos te ha dicho, yo le he dicho, tanto tengo, y vos te ha dicho, tanto gasto.
Eso que el dimecres me había dicho, ¿qué más que te fachaga?
¡Suegri!
¡Suegri! ¿Y? ¡Una paelleta de maris! ¡Claro que sí, cariñet!
No.
Pues ahora me acuerdas tú. Seguro que tengo...
Tú le has de decir, Nostre Señor, tú pagará todo.
¡Ay, pobret! A eso le tiene que decir a partir de ahora. Porque tiene que ser cuestión de milagres, ¿eh? Yo te digo yo.
O sea, que el lema de Arana Daván de la panderoleta es... ¡Tanto, tanto tengo!
¡Tanto me gasto!
¡Yeah! En fin, panderoleta, el dimecres que ve vindrà vorem?
Sí, a contar-te noves històries, més ànima és.
Bueno, jo lo desfiordos vindre patinant hasta així, m'ha deixat vostè un poc loca, però bueno, en fin. I lo de tirar a més de Hugo...
A la foguera.
Perquè, claro, al final acaben sent mobles, també.
També.
Bueno, titulars n'ha tret prous, eh?
Sí, ha ficat uns quants a caldo.
Les boles de l'Ajuntament de Vila-real també?
També.
O sigui que han quedat bé.
I els funcionaris que... Que treballen més i ben joc, delega, collons.
És veritat, l'hombre orquesta, és veritat, això se m'olvidava, és veritat. Concepció, Rosario, àlies la panderoleta, gràcies per haver vingut.
Gràcies, me'n vaig allà al mercat, a veure si me troben els braguis. Adiós, guapa.
Ja no volen simpun, tracatrac. Ara com ja no volen simpun, tracatrac.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Vila-real, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
La Moderna, cafè, tapes i copes.
Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Erarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Erarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Última hora, Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe,
Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Miren, i ahir en esta casa els avançàvem que Borriana ha creat una unitat d'atenció ciutadana contra l'ocupació. Tenim al fil telefònic al regidor de policia per a que ens expliqui més detalls. Antonio Ferrandiz, bon dia.
Susana.
Bon dia, bon dia. Detalls sobre la creació de la unitat d'atenció ciutadana contra l'ocupació. És algo que ens preocupa i molt, no, regidor?
Pues sí, realmente es una tipología de delito que preocupa bastante y a nosotros sobre todo. Y ya por eso el pasado 2 de noviembre Vox presentó una moción contra la ocupación, a favor del derecho de la vivienda y contra la ocupación en el pleno del ayuntamiento, que por cierto fue aprobada. Y en esa misma moción se contemplaba. Uno de los puntos que contemplaba era la creación de un servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación, y es lo que ahora hemos llevado a cabo en el servicio de policía local, escribiendo a un oficial de la policía para realizar esta tarea de asesoramiento, digamos, personalizado a las personas que puedan ser víctimas de este tipo de delito, y también a personas que puedan tener algún tipo de preocupación porque puedan llegar a serlo.
En este caso, tendrán un oficial que estará pendiente, tiene asignadas unas horas para estar recibiendo a la gente que tenga ese tipo de problema o que tenga la sospecha de que puede ser víctima, ¿no?
Sí, claro, es que este servicio, efectivamente, el oficial estará en turnos de mañana. Es un oficial que ya es conocedor del tema de ocupación porque lleva ya un tiempo realizando las tareas de control y de realización del censo de viviendas ocupadas aquí en nuestra ciudad. Y efectivamente, todo esto es en aras a la prevención principalmente, y después a la actuación inmediata y actuaciones posteriores en caso de que efectivamente existan ocupaciones ilegales en curso.
También las víctimas de esa práctica habitual que estamos viendo cada vez más, y es el hecho de que tienes unos inquilinos y un buen día deciden que no van a pagarte porque no pueden, y no sí. Puedes tampoco hacer uso de tu vivienda, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, es otra tipología, porque vamos a ver, la ocupación como tipología delictual no existe, existen otros tipos, que es la usurpación y el allanamiento de morada, que está penado en el Código Penal, y en este caso lo que tú me estás preguntando es lo que todo el mundo conoce como la inquiocupación, que es cuando una persona está en un alquiler de vivienda y llega un momento que no paga. Aquí lo que pasa es que en este tipo de conductas también suele haber ya desde hace tiempo una picaresca en el sentido de que yo entiendo que hasta puede llegar a ser un delito de estafa, porque mucha gente ya accede a estos alquileres sabiendo de que no va a pagar, o que va a pagar el primer mes y las siguientes cuotas no las va a pagar. Por eso digo que se puede decir también que puede haber hasta un delito de estafa. Y claro, y el propietario, pues después la única, igual que en los delitos, en este caso sería un tema civil, lo único que puede es eso, presentar una demanda para sacar a esta gente de su vivienda. Lo que pasa es que, como todos sabemos, la saturación de la justicia y los procedimientos judiciales se alargan. Esto se va a demorar meses en el tiempo.
Sí, pero en este caso, en Burrión al menos, se ha puesto en marcha esta función, esta sección, este apartado, para poder ampararnos en alguien, porque la indefensión cuando alguien es víctima de esa situación es total.
Sí, claro, es que una persona cuando es víctima de un delito, y en este caso cuando estamos hablando de ocupación, realmente no sabe qué hacer, estamos hablando cuando ya ha sido víctima, cuando ya los ocupas se encuentran dentro, porque si es anteriormente siempre nos pueden llamar, y si es un delito flagrante o se acaban de introducir y podemos hacer, a veces lo sacamos fuera y podemos evitar esa ocupación. Pero cuando ya él ocupa, los ocupas se encuentran dentro, la verdad es que efectivamente es una indefensión que tiene el ciudadano, que no sabe qué hacer, no sabe a dónde dirigirse, no sabe qué pasos tiene que dar. Entonces, pues por eso nosotros hemos creado este servicio, para estas personas que ya han sido víctimas de este delito, que por lo menos tengan ese apoyo, puedan saber dónde se pueden dirigir en un primer momento para asesorarse, y nosotros dirigirles de qué es lo que pueden y deben hacer.
Ustedes lo llevaban en el programa, en su diario, en el diario de Vox. Uh-huh. Ustedes lo llevaban ya en el programa que pondrían, se pondrían manos a la obra en esto. ¿Le ha sido complicado implantarlo en Burriana?
Vamos a ver, complicado implantarlo lo que es la unidad esta de atención ciudadana. No es complicado, lo que es complicado es la resolución de este tipo de delitos, porque por parte de lo que es a nivel legal, el amparo es un amparo muy deficitario, diría yo, por no decir otra cosa, de cara a lo que son los propietarios de viviendas, porque es que además se está legislando como la última ley de vivienda que se aprobó, que es una normativa totalmente tolerante con la ocupación de inmuebles, que lo único que hace es poner trabas a los propietarios de viviendas para poder presentar inclusive las demandas y después pedir los desalojos. Entonces, sí, efectivamente, la normativa que tenemos es lo que hace realmente complicado, aparte de lo que he dicho anteriormente, de que la saturación de los juzgados también complica mucho a la hora de poder proceder al desalojo de los ocupas, sí.
Sí, en este caso yo creo que la ciudadanía tuviera que ser consciente de que hay ese servicio, y a la mínima sospecha, porque claro, es cierto que cuanto antes se cogen las cosas, mejor.
Sí, claro, es que es a la mínima sospecha. Es que para este tipo de delitos, ya lo he repetido muchas veces, es primordial el aviso a la policía en un primer momento. Este aviso se puede realizar tanto por el propietario como por vecinos que se percaten de que en ese edificio pues hay personas ajenas que están en actitud sospechosa, que no los conocen, que pueden ser testigos, están siendo testigos de una ocupación que se está perpetrando. Esa llamada primera a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se actúe rápidamente, en muchas ocasiones son positivas en cuanto a que se puede evitar esa ocupación. Entonces, esa actuación de esos avisos que nos hacen a nosotros son sumamente sumamente importantes.
Hay más ocupación, porque claro, Burriana tiene el pueblo y tiene también el mar, la playa, donde hay una segunda vivienda, tiene la gente de la población y otras poblaciones, donde no hay tantos vecinos, no está tan vigilada. ¿Hay más grado de ocupación en la playa?
Vamos a ver, en Burriana la ocupación de viviendas a fecha de hoy, pues es que claro, nosotros tenemos viviendas localizadas tanto por ciudadanos que vienen aquí a nuestra jefatura, aquí a la Jefatura de Policía Local, a comunicarlo, por denuncias que se dan simplemente por observación que hacen los las patrullas. Después están otras viviendas que no las tenemos contabilizadas, que son las que se presentan denuncias por usurpación o allanamiento de morada en el puesto de la Guardia Civil, o denuncias que se hacen directamente al juzgado civil por el tema de los impagos de alquileres. Nosotros, las que nosotros particularmente tenemos contabilizadas, son naturalmente son 16, que ahora en estos momentos se encuentran viviendas ocupadas. Luego también tenemos otras 28 que han sido ocupadas y ahora no le están por diferentes motivos. Y de estas viviendas que tenemos, es un dato que hay que tener en cuenta, de estas 16 viviendas que tenemos ocupadas, 8 de ellas se han identificado a personas con antecedentes penales. O sea, actualmente aquí en Borriana, el 50% de las viviendas ocupadas lo son por personas con antecedentes penales. Entonces, claro, ¿qué pasa con las viviendas ocupadas? Que no solamente es que se está desprotegiendo, se está allanando un derecho, que es el derecho a la propiedad o a la intimidad, o inviolabilidad del domicilio del propietario de la vivienda, es que a los propios vecinos de donde se encuentra esa vivienda ocupada, puede producir también una serie de conductas, pueden haber conductas incívicas, como puede ser riñas, puede ser molestias, pueden ser insalubridad, pueden enganches de luz que se producen en muchísimas ocasiones y afectados tanto el propietario como lo que son los vecinos. Y eso realmente es una cosa que nos preocupa y nos tiene que preocupar como administración pública que somos. Y la verdad es que nosotros estamos porque haya existe una defensa de la vivienda legítima y porque esa inviolabilidad de los domicilios sea efectiva y por eso estamos.
Pues Antonio Ferrandiz, muchas gracias por habernos atendido. Que quede claro, en Burriana ya está este servicio y la gente que se quiera dirigir a este servicio puede hacerlo. ¿El horario y el sitio?
Sí, por supuesto, sí. Quienes quieran dirigirse al servicio este de atención ciudadana contra la ocupación pueden dirigirse de lunes a viernes por la mañana, en horario de mañana, aquí a Jefatura de Policía Local. Bien pueden venir o pueden llamar primero por teléfono preguntando por el servicio y ya le pondrán en contacto con el oficial para con él o quedar con él alguna visita.
Pues muchas gracias, buen día, por habernos atendido.
Muchas gracias, Susana. Hasta luego.
Hoy lo he vuelto a notar. Cada nube es un plan. Se transforma al viajar. Y no pesa y se va. Somos nubes no más. Que danzan al viento, así nos elevará el tiempo y nos hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como hojas que danzan al viento, así os recogerá el tiempo y os hará.
Ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro. Voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo en Avenida Pío XII, 55, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Les 4! Ai, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Hola, soy el tío Paco, del pueblo. Te llevo unas patatitas para que tengas. Soy el tío Paco, este viernes te llevo unos huevos.
Hola, somos Populos, somos como tu tío Paco y te llevamos los gigas que te sobran de tu tarifa móvil de un mes al siguiente.
Visita tu tienda en Avenida de la Mura 10, Villarreal. Populos, internet más personas.
No te preocupes, Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Y ahora con cada dimecres tenim así a la directora de la clínica del doctor Rojo, Alicia Santos, bon dia.
Bon dia i feliç any per segona vegada, pels que estaven per ahí.
I també a Eugenia Climent, molt bon dia.
Molt bon dia.
Miren, avui anem a parlar d'epigenètica. Però abans de parlar de l'epigenètica, anem a... per als que no ho sabem, què és l'epigenètica... Anem a llegir la seva definició.
A ver qué cuentan por ahí.
Bueno, pues la epigenética es la presencia de factores que pueden afectar a la genética modificando la forma en que se expresa, sin cambiar la secuencia de ADN. Uh-huh. Estos factores son principalmente condiciones del entorno y se estudia por una rama de la genética. Es un campo de investigación bastante reciente. ¿Cómo de reciente, Alicia?
Pues mucho, ¿eh? O sea, hablamos de menos de 10 años, que eso en ciencia es nada. Sí, sí. Podríamos decir prácticamente que se ha empezado a estudiar ya en serio de hace 5 años para acá. De todas formas, pensemos eso, que también la genética propiamente es como todo lo que sabemos actualmente es también muy reciente, porque se produce a partir del estudio del genoma humano, o sea que hablamos ya del año 2000, de principios de los 2000.
¿Hay herencia epigenética?
No hay herencia epigenética, pero sí que es cierto que una de las cosas que condiciona mucho, una de las cosas que son capaces de modificar y hacer que se expresen o no se expresen los genes, son la dieta, es el entorno en el que vivimos. Entonces, si queremos pensar que sí que es cierto que la forma de comer y el lugar en el que vivimos sí que es hereditario, pero no genético. Sí, el ejemplo siempre, José Luis le gusta mucho poner el ejemplo de los dos hijos de Schwarzenegger. Cuando se separó de su esposa, que era una Kennedy, uno de los hijos se quedó con él y otro de los hijos con la mujer. No sé si eran gemelos, pero que se llevaba muy poco tiempo. Bueno, pues el hijo que vivía con él era un chico espigado, pero musculoso, y el que se quedó con la madre se convirtió tras la adolescencia en un adulto obeso, con una obesidad ya casi tipo 2. Genética la misma, pero ambientes completamente distintos.
Por lo tanto, la epigenética influye en la salud, sí, y también en el desarrollo del individuo.
Sí, claro. Siempre lo decimos, los genes que tenemos hoy por hoy son los que son. Quiero decir que sí que es verdad que se está estudiando para poder modificar genéticamente, para evitar ciertas enfermedades genéticas, pero pensad que las enfermedades propiamente genéticas, que el tener ese gen te condicione absolutamente, son muy pocas. Por eso se llaman enfermedades raras. Lo que sí que tenemos es lo que siempre decimos, esas mutaciones que llamamos polimorfismos, y una mutación no siempre tiene un carácter negativo, esas mutaciones que sí que se dan en muchos individuos, que es lo que normalmente en las analíticas de genes se busca, ¿no? En los paneles concretos para ciertas patologías, pero la epigenética es lo que podemos modificar. O sea, siempre lo decimos, los genes son los que son, pero sí que podemos favorecer que se expresen los que nos interesa que se expresen y que se silencien los que no queremos que se expresen, que se manifiesten.
Entonces, cuando recibimos un resultado de un estudio, que ahora hablaremos del estudio, porque ya hace un mes aproximadamente, hablamos de que estabais esperando.
Sí, a finales de noviembre, principios de diciembre, sí que es verdad que esto os comenté, porque además vinimos entusiasmados de un congreso. Bueno, en realidad es lo que os decía, no es un congreso convencional con todas las empresas que lo están ahí sosteniendo, sino es una reunión que empezó como reunión de amigos y ya se ha institucionalizado, en el que se comparten datos, pero bueno, hablamos de gente de la talla de Cacabelos, que es uno de los genetistas españoles pioneros, o sea, y gente de América muy, muy, muy importante. Entonces, vinimos súper contentos porque aprendimos un montón de cosas, que no siempre en los congresos aprendes cosas, entonces vienes muy enfadado de haber perdido tu fin de semana, tu tiempo de descanso, y además tuvimos la oportunidad de hacernos nosotros una extracción de sangre, algo tan sencillo, para comprobar, a ver, ese estudio que nos presentaban, que nos parecía. Entonces vinimos muy contentos de las teníamos muy buenas expectativas, y efectivamente se han cumplido las expectativas, porque también nos comentábamos en aquel día, bueno, pues nos están ofreciendo estudios epigenéticos, que supongo que van a empezar a hacer como hacen los de los estudios genéticos, que de repente te mandan un kit a casa. Eso no es serio. Y tú te das una muestra y te cuentan lo que te cuenten. ¿Vale? Pues nos habían ofrecido estudios epigenéticos, pero claro, en esos estudios epigenéticos a mí no me reportaban qué habían qué habían analizado para llegar a esas conclusiones, ¿no? O sea, te enviaban las conclusiones, pues este paciente pues tiene que comer más lechuga, menos, bueno, eso lo sabes porque en la historia que tú le has presentado junto con la analítica haces un montón de preguntas sobre estilos de vida, pero si tú eso lo falseas, los resultados te van a dar completamente distintos. Sin embargo, esto lo que estudia es la proteómica. O sea, estamos estudiando ciertos metabolitos, ciertos productos que se encuentran en la sangre que nos indican si ciertos genes están muy activos o menos activos. Entonces, pues nos analiza, por ejemplo, no os voy a decir nombres porque luego me reñís, que sí, siempre digo palabras, pero nos analizan, por ejemplo, para que un tumor crezca, ¿vale? Cuando un tumor crece, crece porque hay una serie de células de cierto tipo, ¿vale? Células, bueno, que ya empiezo con los nombres, nada, pues eso. Que tiene que haber más, o sea, ese el gen que tenemos que expresa crecimiento celular de ciertos linajes de células está sobrecrecido, por lo tanto va a haber más factores de crecimiento en sangre, ¿vale? ¿Recuerdas que cuando hablamos del PRP decimos que una de las cosas que nos interesan, que se queda concentrada en ese poquito de plasma rico que conseguimos, son factores de crecimiento de la piel, pues esos mismos factores de crecimiento es una de las cosas que nos determinan si están muy sobrecrecidos, que puede haber más crecimiento de lo normal. Ya nos da que sospechar. Luego, factores de crecimiento sanguíneos, ¿vale? O sea, de fabricar vasos sanguíneos. Pues si tenemos un sobrecrecimiento de factores que hacen que haya más vascularización, nos dan que sospechar. Porque los tumores están muy, muy irrigados, ese es el problema, que por eso por eso suceden las metástasis, ¿no? Pues porque entonces esas células pueden migrar más fácilmente. Entonces, esa es una de las cosas que nos miden. Luego, lo que comentábamos también cuando hablábamos del estudio de cáncer colorrectal, que hay ciertas sustancias que los tumores emiten y que es lo que analizamos y lo que buscamos, pues en el caso del cáncer colorrectal sí que vamos a tiro hecho a los cánceres colorrectales más habituales, buscan esas sustancias en concretos, pero hay otras sustancias más generales que nos indican que puede haber un tumor. Esas dos ahí están analizadas, luego se analiza todo el tema de para enfermedades autoinmunes, de inflamación, pues eso, citoquinas proinflamatorias, antiinflamatoria, factor de necrosis tumoral, bueno, una serie de productos que nos indican que el organismo está muy inflamado y nos hablan del sistema inmune, porque esas citoquinas directamente dependen de ciertos linfocitos T, los helpers, bueno, de ciertos elementos del sistema inmunitario, ¿vale? Y luego hay otro apartadito más que ya afina un poquito más en ciertos tipos de cánceres, pues nos dicen eso sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Preguntaba antes Eugenia a micro cerrado si, bueno, ¿y esto qué duración tiene? Bueno, pues esto es una foto, o sea, ¿vale? Esto es una foto del aquí y el ahora. O sea, yo realmente estoy muy contenta, he recibido mis resultados, pues sí, tengo ciertos marcadores de inflamación que los tenía claros porque yo tengo muchos problemas osteoarticulares, que bueno, con mis suplementos funciono muy bien, pero ahí están, vale, pues me está sirviendo para ahora afinarme un poquito más en mi suplementación, en mi caso, que no hay nada grave, o sea, solo hay unos desequilibrios, pero es el aquí y el ahora, o sea, eso, el que ahora yo esté muy contenta porque no me haya salido nada que me pueda indicar que esté desarrollando un tumor, no quiere decir que dentro de 2 años no me pueda pasar, ¿vale? Y al igual que decimos cuando estudiamos los genes, el que es todo lo contrario, o sea, que tengas propensión no quiere decir que lo vayas a desarrollar. Pues el que yo ahora, mi analítica, me diga que ahora mismo no estoy fabricando, entre comillas, ningún tumor, no quiere decir que de aquí 3 años, pero bueno, yo de aquí 3 años me lo repito, o de aquí 2 años, o dentro de 1 año, pero vamos... nos ha gustado mucho. Es una herramienta que es muy útil porque antes para toda la información que nos dan en una sola analítica, para conseguir toda esa información había que hacer muchas analíticas muy complicadas. Entonces no estaba todo tan concentrado. Entonces la proteómica esta parte, esta analítica en concreto es una analítica de proteómica. Luego esta analítica tiene una segunda parte, ¿vale? Que la empresa que realiza las analíticas, aparte tienen diseñado una línea de tratamiento celular que con también con la sangre propia del paciente, ellos refinan, por decirlo de una forma, y te hacen obtienen factores de crecimiento y productos, sustancias para contrarrestar lo que pueda haberte salido mal. O sea, que realmente te crean automedicamentos.
Claro, claro.
¿Vale? Sí, eso, sí. Lo que pasa es que eso sí que se dispara de precio. Entonces nosotros, bueno, siempre pensamos que es mucho más práctico hacer directamente primero la primera analítica si son cosas que no revisten ninguna gravedad. Y que no te da ninguna sospecha, pues bien, si viéramos que hay algo un poquito más complicado, pues entonces sí, ya podíamos plantear al paciente, oye, vamos a plantearnos el protocolo completo, pero vamos, es una opción que está ahí.
Y esto se puede hacer, se puede pedir en cualquier momento.
Sí. Esto, bueno, claro, necesitas una prescripción médica, necesitas que te hagamos una extracción de sangre, pero pues lo de cualquier analítica seria.
En ayunas y...
No, para nada. No, porque no buscamos en azúcar ni... O sea, no buscamos nada que se pueda alterar por la dieta puntual en ese momento. O sea, no le afecta.
Vale.
Son unos marcadores que tú tienes en ese momento en sangre. O sea, pero es algo que no es modificable en horas.
Y normalmente cuando hoy escuchamos o oímos estas cosas, pensamos, sí, pero esto está al alcance de mi mano.
Vamos a ver, esto es lo ideal... sería que estuviera al alcance de todos los españoles y en la seguridad social, pero es imposible. Pero no es una analítica brutalmente cara, ¿vale? O sea, sí, está al alcance. Vamos a ver, pues te puedes plantear, ¿me hago un Botox o me hago una analítica? ¿Sabes? O sea, está en ese rango.
Y luego, en caso de que realmente se detectara algo... que sí que podría repercutir en algo.
Vale, entonces...
Sí que ya sabemos que además se puede llegar a la segunda fase donde tú tengas una medicina a tu medida, ¿eh?
Sí. O sea, de hecho, el laboratorio diseñó la analítica porque ellos eran pioneros en estos temas, que sin llegar a los casos que de hoy en día, que sabéis que muchos cánceres se tratan de esa forma, con medicamentos especiales para ese tipo de cáncer, pues esto aún y la más fino. O sea, estamos tratando alteraciones metabólicas de una persona estimulando sus propios metabolitos. O sea, es maravilloso.
A mí, por ejemplo, que sea una foto del momento me parece genial. Si no, yo no me lo hubiera creído, ¿eh?
Claro,
porque, claro.
Ahí está.
El hecho de que digan, no, es que tú haces esta analítica y te aseguras que no te va a pasar eso. No, no.
No
te va a pasar eso ahora. Claro. O te está pasando eso ahora.
Claro, pero es lo que decimos de la epigenética. O sea, es intentar modificar los factores que hacen que expresemos o no expresemos ciertos genes. Pero es un día a día, no es una cosa... Pero decidme qué me estáis estudiando. O sea... que ya lo sabemos, o sea, ya sabemos que tenemos que hacer ejercicio como punto principal. Incluso, fijaos, os digo yo que incluso por encima de las modificaciones de la dieta, yo no sé si pondríamos el ejercicio, porque el ejercicio no solo nos ayuda a nivel metabólico, es que nos ayuda muchísimo a nivel de neuroplasticidad cerebral. O sea, hay que hacer ejercicio, sí o sí. O sea, es una condición. Por supuesto, una dieta equilibrada, todo el mundo lo sabe. No fumar. Todo el mundo lo sabe. Dormir bien. Todo el mundo lo sabe, claro. No vamos a venir nosotros ahora a enseñar nada de estas cuatro cosas que la gente no tenga clarísimas. Entonces, hay que hilar más fino. Porque eso, modificaciones epigenéticas. Sí, ya no. Si yo hago ejercicio, si yo como muy bien, si yo descanso las horas que tengo que descansar, ¿vale? ¿Qué más hacemos? Bueno, yo sí, vivo en Madrid, y, bueno, aunque ha bajado mucho la contaminación, ya estamos, Madrid ya está en niveles europeos estándar, ya, pero bueno, aún así, nosotros tenemos la suerte, pues lo decimos, de estar en el Mediterráneo, estamos abiertos,
claro.
O sea, nuestro fluye, el aire fluye y la contaminación se va hacia, o sea, tenemos esa ventaja, pero eso, aún así, ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿nosotros qué podemos hacerle a los pacientes para ayudarles?
Bueno, yo de momento hacerme el estudio epigenético. Lo tengo clarísimo.
Claro,
sí.
Claro que en realidad ellos no te lo venden como un estudio epigenético, te lo venden como un estudio proteómico. Pero claro, esos marcadores proteicos que te dan son los resultados de la manifestación de ciertos genes. Por lo tanto, que eso es lo que nos gustó. Y eso es lo que, bueno, al ver los resultados hemos dicho, fantástico. Porque claro, tú vas y siempre te cuentan, siempre os lo decía, a mí me habían presentado un par de estudios epigenéticos que a mí cuando me daban, digo, muy bien, conclusiones y tratamiento para el paciente. ¿Y de dónde lo hemos sacado?
Claro.
No.
Entonces, muy contentos, estamos muy contentos.
Una palabra que me ronda muchísimo es la metilación del ADN.
Sí, 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 sí. Eso es fundamental, es fundamental.
Porque fíjate, y luego salía, ¿no?, la pregunta, ¿cómo se relaciona la metilación de ADN con el cáncer?
Directamente.
Directamente, fíjate.
Directamente. Por eso también hacemos, hay estudios en los que genéticos, en los que miras si una persona tiene una genética de metilación rápida o metilación lenta, ¿vale? Porque todo eso entra en el proceso de que el ADN del núcleo, ¿vale?, esos genes se conviertan en una proteína, pues todo ese proceso con el ARN mensajero es un poquito complicado, pero eso es muy determinante. Entonces también eso, el que una persona tenga mayor o menor capacidad metabólica de eso, de convertir ciertos productos en otros, es muy importante. Y ahí intervienen mucho también lo que hablamos siempre, las proteínas, los aminoácidos, porque al final no deja de ser eso, que la mayoría de los genes expresan proteínas y esas están formadas de aminoácidos. Entonces, si somos capaces de tener esa materia prima y de saltarnos y de darle materia prima a los metabolitos del gen para que fabriquen, pues maravilloso, interviene mucho.
Cuando hemos empezado en la publicidad y vamos a empezar el programa, y Alicia ha dicho que nos va a plantear...
Ah, bueno, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Me van a decir que sí estoy tonta. Pero bueno, yo lo digo que no tengo ningún problema. Dice, pero que es verdad que tengo esta duda. ¿Hasta cuándo se desea feliz año?
Oh.
A ver.
Fíjate que yo estaba pensando, claro, no sé qué duda me va a plantear.
No, sí, os he dicho que es una duda existencial mía. Entra un paciente por la puerta de la clínica. Es mes de enero. Primera semana de enero, feliz año, todo bien, las fiestas, bueno, pues esas cosas que nos deseamos y nos preguntamos. Segunda semana, entra un paciente por la puerta de la clínica. ¡Feliz año! ¿Hasta cuándo? Vale.
Sí.
¿Hasta cuándo deseamos feliz año? Porque claro, a mí cuando en junio me aparezca un paciente que no lo he visto,
claro,
en junio pasado,
claro,
¿qué hago? ¿Le deseo feliz año o lo mando a hacer puñetas?
Claro, en este caso, cuando has planteado esto y has dicho, oye, os voy a plantear
una duda
existencial, que
tengo,
yo estaba totalmente...
en alerta, dice, Dios mío, ¿qué me va a preguntar?
Claro, porque sí que es verdad... que esto se va diluyendo, ¿no? Y sobre todo cuando ya has visto a una persona y...
Sí, claro, cuando ya la has visto ya ni le deseas nada, o sea...
y luego le dices, cuando la ves la siguiente semana, dices, oye, ¿cómo han venido los reyes? ¿Han venido cargados,
claro,
y tal?
Claro.
Pero la semana de hoy,
claro,
yo ya no digo nada a nadie.
Ya nada.
No.
Pues nada.
No.
Pues bueno, pues diremos...
Hasta mitad de mes, máximo.
Vale,
¿no?
Hoy estamos...
No. Esta semana, automáticamente, nosotros en el medio de comunicación ya hemos retirado las cuñas de Navidad, hemos retirado ya todas las nadalas que las retiramos, los villancicos que los retiramos, la semana de Reyes, uh-huh, y claro, para mí verano, o sea, perdón, para mí Navidad ya ha pasado.
¡Uy, qué ganas tienes de verano tú! Con
no,
este frío que hace.
Ahora llega San Antoni.
Molve, el del porquet.
I se cremen totes aquelles coses que tu vens arrastrant de l'any passat.
Anda.
D'estos anys darrere. I que no vas a gastar. És a dir, ara hi ha una espècie de purificació, no?
Vale, com Sant Juan. Sí, sí.
I se fa una foguera en Sant Antoni.
Sí, los solsticios. Como...
I se crema tot allò que sabem que no anem a gastar. Per lo tant...
No vale quemar a los maridos, ¿eh? Por si estáis pensando las que no los gastáis.
¡No!
Es la no.
No, y es que el teniu molt gastat també.
Tampoco vale quemarlo.
Si ja vos gireu i veu allò que ja no vos... Sí, sí. Ja dius, això pa què, no? Pues a la foguera.
A la foguera, oi? No? Pues muy bien. Muy bien.
Uh-huh. Alicia, m'ha encantat, i s'ha preguntat. De veres, això ha sigut com... Estàs parlant-nos de l'epigenètica, jo estava pensant que anaves a preguntar-me algo i allò de que lo que m'has preguntat, bueno, ja lo de la figura que anem llevamos de damunt, lo que no ens interessa, pues
eso. Pues eso, a la pira todos.
Muy bien. Alicia, la clínica, però la gent ja no sàpia on està ubicada o que encara no ho sàpia.
Vale, estamos en la calle Pérez Bayer 1. És una planta baja, muy cerquita de San Pascual. Uh-huh. Eugenia,
dime.
¿No has dicho nada?
Ay, es que a mí estoy... A ver, bueno, ya, el tema de hoy...
Hay que reconocer que eso nos había hecho la pregunta en off, ¿no?
No, y pero... bueno, a ver, esto ya son palabras mayores. Yo aquí
bueno,
estaba...
claro, es que luego llega Susana y nos habla de metilación y ya decimos...
Pero bueno, interesante el programa.
Yo si queréis un día sí que podemos intentar, voy a intentar a ver de qué forma explicar lo de cómo un gen se convierte en una proteína de una forma relativamente fácil... ¿Vale? Lo que pasa es que es muy difícil en solo con voz.
Claro.
Claro, porque si tú tienes y puedes dibujar y es
una pizarra.
Claro, es más fácil para la gente, a los pacientes. Yo saben que yo no soy capaz de estar sentada frente a ellos sin un lápiz, un boli y dibujándoles. Y luego yo soy la loca de que me paso el día haciendo dibujitos, ¿vale? Uh-huh. Es que es mucho más fácil. Hay muchas cosas
bueno,
que son
esto,
más
la
fáciles
solución
de
es poner una cámara. Ponemos una cámara, salimos en directo y punto.
Esto no tendría desperdicio.
Pues Alicia Santos, directora de la clínica del Doctor Rojo, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros, gracias Eugenia.
Bueno, hoy más que más oyente, hoy he estado de oyente y empapándome
no,
de
no, no.
toda tu
sí
explicación.
Que la hemos... He volcado la pregunta que habías hecho, pero bueno, lo suyo es que otro día te dejemos hablar a ti.
No, hombre.
Empezamos ya el año.
De algo que conozca un poquito más. Esto la verdad es que hoy me iba
bueno,
un poquito
y
grande.
¿Y tú hasta cuándo vas a desearle a la gente feliz año?
Yo creo que ya no. Tampoco, Yo a partir de ayer, después de Reyes, normalmente
vale.
ya
después
no.
Después de Reyes, bueno, pues puede ser un punto importante.
No, yo es que ahora cuando me digo algo feliz año nuevo, me asusta y todo, porque con que ya no me lo esperes, es decir, que me quedo un poco
vale,
sorpresa.
Vale.
Eugenia, ¿estudi epigenètic?
Sí, farem l'estudi epigenètic.
Pues moltes gràcies per estar així.
A vosaltres.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Hemos estado de guasa, bailando tuerque en la terraza.
Y es que parece mentira, que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día, que gritas ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas, y ya nos da igual lo que piensas, vamos a subir el volumen, y ya no nos ves hasta el
lunes antes de almorzar.
Adrià Casabó, portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Cal dir que ahir el vaig convidar quan vam tindre la notícia, quan ens va arribar la notícia de lo de l'hostal del Rei, la inadmissió del recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. Vostè va dir que no podia vindre, però avui així està. I la pregunta és, què li pareix?
Sí, així estem, no? Bueno, me pareix que és una més, no? Un pleit més, un recurs més que l'alcalde de la ciutat perd. I no és només que l'alcalde de la ciutat perga un nou pleit, és algo que ens té acostumats. Desgraciadament, tots els processos judicials solen acabar de la mateixa manera en este ajuntament, sinó que això ha suposat un cost que a dia d'avui desconeixem, que hem pagat tots els veïns i veïnes de Villarreal, com en tots els processos, tots els recursos que l'alcalde de la ciutat decidís fer, pagat en serveis jurídics que, evidentment, paguem tots els veïns i veïnes de Villarreal, no? I això és una de les coses que hem fet avui des del Partit Popular, demanar per escrit i sa petició quants diners ha costat això a l'Ajuntament de Villarreal, demanar accés també als informes de tots aquests assessors jurídics que diu l'alcalde que ha hagut de contratar, quan ens ha costat, i els informes i els recursos que hem anat presentant, perquè cal recordar que això se va presentar en un primer moment al juzgat de primera instància número 5 de Villarreal. Ahir el juzgat ja va dir que no hi havia, que no s'havia fet malament i sa compra de l'edifici. Després l'alcalde decidí recurrir a l'audiència provincial, que també torna a dir que no s'havia fet res malament en aquesta venda, i ara, de nou, és el Suprem el que també diu que no hi ha res malament en aquesta venda i que aquesta venda s'ha fet de manera correcta. Per tant, volem saber tot aquest cost d'aquests 6 anys, portem 6 anys pagant advocats en aquest procés, saber això quant ha costat, saber també el cost del que s'ha condemnat de l'Ajuntament de Villarreal en esta última sentència, perquè això no ho diu el comunicat de l'Ajuntament. L'Ajuntament està condemnat, pel que ens consta, a pagar les costes del procés, i això no sabem tampoc quants diners són. I després també volem que, amb transparència, expliquen a la ciutadania tota aquella campanya que va iniciar el govern del Partit Socialista de Salvem l'Hostal del Rei. Ahí recordem que se va dissenyar un logo i un lema, se van repartir cartells, fullets, se va fer un vídeo promocional, se van insertar en molts mitjans de comunicació publicitat sobre esta campanya. Quan ha costat també això a la ciutadania de Vila-real? Al final, saber tot este procés que l'alcalde, que sol traure pit de la seva condició d'advocat, jo crec que quan ja el juzgat de primera instància diu que aquesta compra s'havia fet d'una manera correcta, crec que ja podia fer-se una idea del que hi havia, no? Però tot i això, i ell, que, com li dic, trau pit de la seva condició d'advocat, tot i això ha seguit recurrint. No ens sorprèn, no? Perquè aquesta dinàmica que hem vist en el procés de l'Hostal del Rei s'ha seguit en qualsevol altre procés jurídic en esta casa, no? En qualsevol altra sentència, els veïns saben que l'alcalde recurrís, i això genera un gasto per a l'Ajuntament de Vila-real, tot i que sabe en moltes ocasions que el resultat va ser el mateix. Això genera també interessos que després l'Ajuntament ha de pagar, i per tant esta mala gestió i esta estratègia errònia que segueix utilitzant l'alcalde de la ciutat, pues està constant molts diners a l'Ajuntament de Vila-real, no? I en este tema, a mi és que crec que l'Ajuntament també, i parlàvem d'aquesta campanya que van fer per salvar l'Hostal del Rei. Mira, jo tinc així, perquè ho he tret, un comunicat d'abril de 2018 que emet l'Ajuntament de Vila-real, en el que declarava, i li dic, i l'alcalde de Mestre la condició d'advocat, la venda d'aquest immoble no s'ha fet de conformitat al que estableix la llei. Això ho declarava l'Ajuntament de Vila-real i el seu alcalde en 2018. Avui, per tercera vegada, la justícia diu que sí, que s'ha fet d'acord la llei, no? En ese mateix comunicat de 2018, l'equip de govern reconeixia que aquesta entitat bancària sí que havia comunicat a l'Ajuntament de Vila-real que tenia intenció de vendre aquest immoble. La pregunta jo crec que és també per què en aquell moment l'Ajuntament de Vila-real no va intentar comprar l'immoble quan sí que va haver un particular que ho va fer, no?
Li consta a vostè que el propietari de l'Hostal del Rei comunica a l'Ajuntament en un primer lloc que té intenció de vendre.
Ho diu el mateix Ajuntament en un comunicat del 6 d'abril. L'oficina de Bankia del carrer Major s'ha comunicat la intenció de l'entitat de vendre l'Hostal del Rei mitjançant correus electrònics i converses amb membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real. Per tant, això és com si ara, per ficar un altre exemple, l'Ajuntament que acaba de comprar, ens vam assabentar també l'altre dia, l'edifici de l'antic bingo al Camisedre, pues que haguera hagut un particular que haguera comprat aquest edifici i que després l'Ajuntament volguera reclamar que vol comprar aquest edifici. Vostè sabia que aquest edifici estava en venda i no va fer res per comprar-lo, no? Evidentment, parlem d'un cas diferent. Tots coneixem que aquest edifici té una catalogació especial, este edifici és un edifici protegit, bé d'interès cultural, però és que a dia d'avui ni aquest edifici és propietat municipal i damunt ens hem gastat una quantitat de diners que volem conèixer quina és, no? Jo crec que també així s'ha intentat confondre a la ciutadania. Jo crec que l'edifici en este moment està cuidat, que l'edifici està inclús en millors condicions que ha estat en altres moments, i per tant no podem confondre que una cosa siga de titularitat privada va estar en perill o menys cuidada que quan és de titularitat pública, no? Que un edifici com aquest siga de titularitat privada no significa que no s'hagi de cuidar. És un edifici protegit. L'administració té l'obligació de velar per a que el propietari d'aquest edifici o de qualsevol altre que tinga aquesta catalogació complisca i cuide en les condicions que toca aquest edifici, no? Tenim altres exemples d'edificis que no són de titularitat municipal. Me ve ara al cap el Casino Carlista al final del carrer Major i al carrer Pere III, un edifici amb molt de valor la seva façana, i aquest edifici no és municipal i en canvi estan les condicions que toca, se van fer unes obres per a millorar-ho quan calia, perquè està també, i això és important recordar-ho, dins del catàleg de béns i espais protegits, un catàleg que per cert va redactar el Partit Popular i en tots aquests anys no s'ha posat en marxa. I això, per exemple, alguns que els preocupa tant el patrimoni de Boqueta, pues va permetre que un espai com el Mas La Torre perquè no s'havia inclòs dins d'aquest catàleg de béns i espais protegits, pues ha desaparegut. I això no li va preocupar, que aquest patrimoni arquitectònic rural desapareguera. No? Per tant, no podem confondre que estiga en mans privades o que siga de propietat privada no significa que no s'hagi de cuidar, perquè la façana i els arcs, evidentment, tenen aquesta declaració d'espai protegit. I el mateix a la inversa, no? Que una cosa siga municipal no significa que estiga en l'estat adequat. I ahí tenim molts exemples. Tenim el Molí la Vila, que el va comprar l'Ajuntament i que està ahí sense cap ús i en desperfectes de manera contínua. Tenim l'Alqueria del Carme, que també és ja propietat municipal i ahí està ven-les passar i cada vegada deteriorant-se més. O inclús tenim el Molí de l'Ermita, que també és titularitat municipal i que allò està en les condicions que està, no? Per tant, en aquest equip de govern actual, que una cosa siga de titularitat municipal no és garantia de que estiguen les condicions òptimes i adequades.
Ara m'acaba de dir en este govern actual, perquè clar, jo estava sentint-lo i estava pensant que vostè no seria, o per lo que parlava, massa partidari d'haver comprat el local del rei, l'hostal del rei.
Sí, jo en el seu moment, clar, que haguera sigut partidari de que un edifici amb tanta història, un edifici important al centre del poble, dels pocs segurament que quedaran de... I ara que enguany damunt celebrem els 750 anys, això hauria pogut ser propietat municipal. Però és que quan vam tindre l'ocasió de que ho fora, no vam treballar per a que això fora així, no? Però bé, és que és com si diguérem que ara hi ha que comprar l'edifici en el que estem, que també és, els seus porxes, la seva façana té aquesta declaració, perquè com és de la Caixa Rural no va cuidar-se com toca perquè no és de l'Ajuntament. O que els bars que estan en esporxes justet al costat d'aquest edifici han de passar a ser titularitat municipal perquè si no, no se cuidarà i se protegirà aquest edifici. No? Tot el conjunt d'esporxes de la plaça de la Vila tenen aquesta declaració i molts no són propietat municipal.
L'alcalde lamentava la decisió de la justícia, però diu que buscarà unes altres vies perquè al final considera que l'hostal del rei té que ser un patrimoni dels vilarrealencs i vilarrealenques.
Sí, tant de bo aquestes vies les haguera exercit en el moment que tocava, que era quan aquest edifici va eixir a la venda, i no saben per què, i això ho hauran d'explicar també en aquell moment, i damunt reconeixent que eren coneixedors de que aquest edifici, l'entitat bancària en qüestió, anava a posar-lo en venda, perquè no van exercir aquest dret, no? Perquè no van fer aquestes negociacions en el moment que tocava, i en canvi sí que van començar a manejar-se i a fer pressió quan ja un propietari particular havia comprat aquest edifici, no? Jo crec que, desgraciadament, no sé, no? Hem demanat aquesta informació perquè volem saber-la ja no nosaltres com a membres de l'oposició que tenim dret com a representants de Ciutadans, no? Sinó perquè crec que l'han de conèixer tots els veïns i veïnes de Vila-real. Sí. Perquè, a lo millor, disculpe, quan la coneguem, és que en aquests diners probablement tindríem ja part d'aquest edifici en el seu moment l'haguem pogut comprar.
Bueno, sí, ahir el regidor de Compromís parlava dels costos, de lo que suposava, però avui tenim més llum. Vostè ha dit que les costes sí que tindrà que pagar-les l'Ajuntament de Vila-real. Ahir no ho sabíem perquè l'advocat que va estar a l'última hora va dir que hi ha juïts que tenen costes i ja que no en tenen, ja que s'arriba a una negociació. Sabíem que el propietari li ha costat als abogats 70.000 euros. A més, és una font directa que jo he pogut preguntar. Ara vostè diu que les costes també les té que pagar el poble. És una cosa que s'ha portat més. I quan en el tanteig, en el primer, del primer moment que hi ha la venda, i se hostal valia 600.000 euros.
Clar, per això li dic que quan coneguem realment el que ha costat tot este procés judicial, el que ha de pagar l'Ajuntament en aquesta condemna del Suprem que no admetís a tràmit el recurs de l'Ajuntament de Vila-real, quan coneguem, que m'agradaria que els veïns ho puguen saber, quants diners va costar aquella campanya de Salvem l'Hostal del Rei en publicitat, en fullets, en cartells, en vídeos... És que potser quan coneguem tota aquesta suma tindríem una part important de diners per a adquirir en el seu moment quan va eixir a la venda a l'Hostal del Rei, no?
Sí, en este cas el que també va dir l'alcalde és que considerava que el particular estava especulant perquè de 600.000 a 1.600.000 que li demanava, pues és quan va decidir o va aconsellar per als serveis jurídics que, bueno, que ho recorregarà.
Bueno, al final jo crec que el propietari, com haguera hagut de fer l'Ajuntament si haguera volgut adquirir l'edifici, ha de negociar, ha de dialogar, ha d'arribar a un acord amb qui tenia en aquest moment la titularitat de l'edifici i no sé per què no se va fer, com li dic, no? Ara hem sabut que l'Ajuntament de Vila-real s'ha gastat 800.000 euros en comprar l'antic bingo en el Camí Cedre, no? Bé, ahir no ha tingut cap problema en anar a arribar a un acord amb el propietari i pagar aquests diners, no? Per què no se va fer en el seu moment en un edifici com l'Hostal del Rei, no? Jo això és el que demane i reitero, ho he fet per escrit en el registre de l'Ajuntament, ho demanaré en comissions informatives, però demane també des d'esta casa, no? Que amb total transparència l'equip de govern diga als veïns i veïnes de Vila-real quan ha costat tot este procés. Desgraciadament, no tinc massa esperances, no? I són moltes les peticions d'informació que acumulem en els darrers mesos. Puc parlar-li d'aquesta mateixa compra del bingo o de l'antigua seu de CaixaBank a la plaça Major. Hem demanat en reiterades ocasions informació i no se'ns dona. Hem demanat informació dels terrenys cedits pel Villarreal Club de Futbol de l'antiga Fundació Dolores García al carrer Ermita. No sabem a dia d'avui si són del poble. I això és preocupant. El regidor d'Urbanisme en comissió informativa no és capaç de dir-nos si aquests terrenys són de l'Ajuntament o no són, perquè diu que això no s'encarrega ell. O sigui, és preocupant que el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vila-real desconega la situació de terrenys que són o no són propietat municipal.
Tornant al que ens ocupava, que era l'Hostal del Rei, l'alcalde diu que amb tot, ara com ara l'equip de govern descarta qualsevol altra acció judicial i admet que en aquest moment, amb la incertesa i les dificultats econòmiques de l'Ajuntament, aquest assumpte no és prioritari, perquè l'alcalde recorda que l'equip de govern ha hagut de prorrogar el pressupost del 2024 per les dificultats de personal i la impossibilitat d'aprovar el préstec per pagar 1.300.000 euros dels empastres del PP.
Bueno, jo crec que igual, si una estratègia habitual i una dinàmica habitual és la de recurrir i allargar els processos judicials, una altra dinàmica habitual i que els veïns coneixen perfectament és que qualsevol cosa que fa l'Ajuntament o que diu l'Ajuntament ha de ficar pel mig els empastres del PP, no? Jo recorde, fa 12 anys, d'ací no res farà 13 anys que el Partit Popular no governa en Vila-real, que és el Partit Socialista i este alcalde el que governa, no? Per tant, és que parlen de lo que parlen, dona igual que parlen de l'Hostal del Rei que parlen d'una campanya per a fomentar el comerç local, que parlen del que parlen, o sea, la coletilla i mesclar, que tot això, tot lo que passa en el poble és per culpa del PP, això crec que la gent ja és que li fa risa, desgraciadament, perquè és la tònica habitual, no? Però insistís, vull guisar informació i també, i ho dic avui així en esta casa, des del Partit Popular de Vila-real anem a estudiar altres vies per a que se'ns garantisca el dret a la informació que actualment se'ns està negant. Li di algunes, són moltes les peticions que a dia d'avui no són, inclús començarem en breu una comissió d'investigació pel servei de préstec de bicicletes perquè hem sigut incapaços d'aconseguir en comissions informatives en els plens la informació que necessitem. A dia d'avui, i ja en el pressupost prorrogat, seguim sense saber l'estat d'execució del pressupost de 2023. Seguim sense saber, bueno, va preguntar en comissió informativa, ens van dir que és que, clar, donar aquesta informació costa molt, que no es podien assegurar aquesta informació en aquest moment. Van preguntar per unes declaracions que va fer l'alcalde de que havia cedit a la Generalitat Valenciana un sol per a fer una residència de majors en l'antic, en el pai de la Plana.
Sí.
En comissió van dir que això no ho sabia, el regidor de territori això tampoc ho sabia i que, clar, donar la informació no és tan fàcil donar aquesta informació a l'oposició. I dos dies després, un mitjà de comunicació, si aquí havia sigut fàcil donar-li la informació i no havia hagut cap problema en donar aquesta informació que els grups de l'oposició demanàvem en una comissió informativa, no? Per tant, li torne a dir, anem a estudiar qualsevol via possible, ja que per la via normal que hauria de ser en comissions informatives, en els plens, tindre accés a la informació. Tenim més de 15 peticions d'informació sense contestar.
Quan parla d'estudiar una via possible, de quina via estem parlant?
Pues de qualsevol que ens garantisca i ese dret que tenim els regidors de l'oposició, ja no per ser regidors, sinó perquè representem els veïns i veïnes de Vila-real. I si hem d'anar al síndic de greuges, si hem d'anar a la justícia, ho farem, perquè no pot ser que sistemàticament se negue informació als regidors de l'oposició excusant-se en que falta personal, o sea, falta personal per a donar la informació a un regidor de l'Ajuntament de Vila-real, però no falta personal per a aquesta mateixa informació donar-la dos dies després a un mitjà de comunicació. O sea, la falta de personal que existís en alguns departaments i existís per la mala gestió personal que ha fet aquest equip de govern que després de 12 anys governant la ciutat no té una relació de llocs de treball aprovada, no pot ser una excusa per a que els ciutadans coneguen amb transparència com se gestiona este ajuntament.
Se li acaba la paciència?
És que al final crec que donem moltes oportunitats per a que les coses se facin com s'han de fer. Jo no estic demanant res fora del comú. O sigui, com a regidor de l'Ajuntament de Vila-real i com a representant dels meus veïns, tinc dret a conèixer aquesta informació per a que els veïns la coneguen. Perquè tenim, per exemple, un portal de transparència que és de tot... Bueno, sí, és tan transparent que ni se veu, perquè allí no n'hi ha res. Val? I així estan passant moltes coses en esta ciutat de les que els veïns no coneixem el que passa. I ja està bé d'excusar-se en la falta de personal, en les dificultats, per a no donar accés a una informació. Que si hi ha un informe que està fet, perquè ens diuen que està fet, és tan senzill com que ens obriguen la porta del despatx i que ens ensenyen i s'informe. És que això no suposa una feina extra per al funcionariat, que és el que es diuen moltes... És que estem en molt poc de personal i vostès encara demanen informació. O sigui, anar a veure un informe o un expedient és tan fàcil com obrir la porta del despatx i treure'l de l'armari on estigui aquest informe. Per això li dic que si això seguís repetint-se, anirem on faci falta per a conèixer la informació de tot el que passa a l'Ajuntament de Vila-real, a la que tenim dret, perquè així ens ho marca la Constitució com a representants de tots els nostres veïns.
Mira, li preguntaria, per exemple, si han aconseguit ampliar aquest horari en la biblioteca. Sabem que recentment les poblacions del costat, concretament al Masora, ahir donem la notícia de que sí que s'ampliarà el horari d'estudi per als ciutadans, per als usuaris.
Desgraciadament no. Com vostè bé diu, en el ple del mes de desembre el Partit Popular va tornar a portar una proposta que ha defensat en moltes ocasions, perquè ens la creem que és possible i creem que és necessària, que era la d'ampliar l'horari d'estudi de les sales d'estudi de Vila-real en època d'exàmens, no? Ara hi ha un horari habitual de tancar a les 8 de la vesprada. Nosaltres considerem que en una època d'exàmens com la que estem, i l'horari s'ha d'ampliar, s'ha d'oferir aquest servei en caps de setmana també, perquè som molts. Vostè parlava de que altres poblacions sí que estan posant en marxa este sistema, i molts d'estudiants de Vila-real se'n van a biblioteques d'universitats, sí, sí, o a biblioteques d'altres municipis.
I hem de procurar ese clima d'estudi que necessiten els estudiants. És que és precís, és fonamental. És a dir, des de ben menuts hi ha que fomentar el que estiguen en un entorn d'estudi.
I estem parlant d'una mesura que no té un cost exagerat per a l'Ajuntament de Vila-real. Com vostè bé dia, ahir l'Ajuntament d'Almassora anunciava i s'ampliació de l'horari. Avui mateixa, per a que no diguin que pos exemples només d'ajuntaments governats pel Partit Popular, avui l'Ajuntament de la Vall anunciava també l'ampliació de les sales d'estudi. Coneixem, per exemple, un ajuntament com Vall d'Alba que oferís aquest servei amb una targeta, i això no suposa ni més personal municipal per a oferir aquest servei. Per tant, possibilitats n'hi ha moltes. A mi m'agradaria que, per fi, l'Ajuntament de Vila-real agafa este tema en sèrio i oferisca als estudiants de Vila-real el mateix que sí que estan tenint els estudiants d'altres municipis del nostre voltant.
No sé si té algo més que afegir i jo l'ho deixo ja al seu criteri.
Sí, si li pareix que m'agradaria comentar, perquè la setmana passada va ser notícia que de nou l'Ajuntament de Vila-real perdia una nova subvenció en aquest cas de fons europeus. Uh-huh. És algo també que, igual que els recursos i allargar els processos judicials és una tònica habitual, desgraciadament també ho és el perdre subvencions que venen d'altres administracions per ajudar al nostre poble, no? Jo no entenc com en aquesta situació complexa econòmica que viu l'Ajuntament de Vila-real ens neguem sistemàticament per la mala gestió del Partit Socialista a poder captar fons d'altres administracions per a millorar serveis en Vila-real, no? En este cas era, no arribava uns 30.000 euros, no era una quantitat a lo millor exagerada, però tota pedra fa paret, no? I era per a dinamitzar el comerç local, amb instal·lació de wifi en el mercat central i en la zona comercial, i hem perdut. Però és que portem massa diners perduts que haguem pogut arribar a Vila-real, no? Fent un poc de memòria, recordaran els veïns els fons FEDER EDUCI que podíem arribar a tindre fins a 15 milions d'euros en l'any 2016, van perdre per una mala estratègia del Partit Socialista en Vila-real. Els fons europeus per a aquest segon termet en l'entorn del Millars en 2022 parlàvem de 1,2 milions d'euros que també va perdre l'Ajuntament de Vila-real. Ens van fer retornar, que també hem preguntat per això, que no sabem en quin punt està, una subvenció de la Generalitat per a la rehabilitació del Gran Casino. Recordaran 755.000 euros que s'havien de tornar per una mala tramitació i una mala execució d'aquesta rehabilitació. Les ajudes per a la zona de baixes emissions i transformar el transport urbà l'any passat van perdre 1,5 milions d'euros. Crec que són exemples suficients per a poder dir amb dades objectives que la mala gestió del Partit Socialista en Vila-real ha deixat d'escapar moltes oportunitats de futur que veiem com altres municipis del nostre voltant sí que aprofiten, sí que capten aquests fons i que estan fent moltes inversions per a millorar les seues ciutats.
Pues Adrià Casabó, portaveu del Partit Popular, gràcies per haver estat així i haver-nos contat totes aquestes coses.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia. I'm at a party I don't wanna be at,
and I don't ever wear a suit and tie at. I la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, reafirma el seu compromís per a garantir els recursos hídrics a la província amb la inversió de més d'un milió d'euros en la estació depuradora de Cabanes. Escoltem a Marta Barrachina.
En la Junta de Castellón trabajamos por mejorar el saneamiento y la depuración de aguas. Dentro de este objetivo hemos aprobado la adjudicación de las obras que van a proteger la estación depuradora en Cabanes. Con ello damos un paso más para evitar las inundaciones, ya que en la zona en la que se ubica esta depuradora tiene mucha alta probabilidad de inundación. Desde la Diputación Provincial de Castellón trabajamos por la mejora de la calidad de vida en toda la provincia.
I Compromís demana la retirada de l'ordenança de censura i el suport al Miau Defensa Ara. La diputada provincial Maria Fajardo ha anunciat que presentarem mocions en Diputació i municipis de Castelló per a recolzar un festival d'art que ja és un símbol de les nostres comarques. Escoltem a la diputada provincial Maria Fajardo.
Des que es vam assabentar de l'ordenança que s'havia publicat a l'Ajuntament de Fanzara, ens vam posar mans a l'obra. El Miau és un festival d'art que suposa no només un espai per a la difusió d'artistes, sinó també un reclam turístic permanent per a Fanzara i la comarca de l'Alt Millars. Per això, des de l'equip de Compromís a la Diputació, hem elaborat una moció per a presentar tant a la institució provincial com als diferents municipis per fer costat als artistes i organitzadors del Miau i també per fer que l'Ajuntament de Fanzara es replantegi la decisió, ja que atenta contra la llibertat d'expressió recollida a la Constitució espanyola i a la Declaració Universal de Drets Humans.
I el secretari general del Partit Socialista del País Valencià, Ximo Puig, denuncia la paralització de més d'una desena d'obres educatives del Plan Edificant. Instem Amazon a mantindre i impulsar-los sense sectarismes i des de la cogovernança. Escoltem al secretari general, Ximo Puig.
Del que s'ha fet, que és una paralització que no té cap sentit i que afecta directament a la qualitat educativa dels xiquets i les xiquetes d'aquests municipis, a més, hi ha una gran incertesa respecte al futur del Pla Edificant. Ja han passat 6 mesos de govern del Partit Popular i encara no sabem exactament què va fer el govern més reaccionari de la història de la Generalitat, el govern PP-Vox, què va fer en Edificant. Inicialment hi havia una actitud molt negativa, tot i que el que havia estat el Pla Edificant, sobretot, és un model de política i de governança oberta, sense sectarismes, que és el que està aplicant ara el Partit Popular. Cap sectarisme en el Pla Edificant. Tots els ajuntaments que van voler de qualsevol orientació política se van acollir. De fet, ajuntaments governats pel Partit Popular van tindre un gran suport de la Generalitat i tenen en aquests moments, afortunadament, per als seus municipis i per als seus xiquets i xiquetes, uns edificis educatius adequats al model d'educació pública que nosaltres hem defensat sempre. Per tant, exigim que se clarifique la posició respecte a l'edificant, que se invertisque en l'educació pública, que no hi hagi una contrarreforma en l'educació, que és el que s'està plantejant no només en l'edificació, sinó sobretot en els continguts.
També el portaveu d'Educació del Partit Socialista del País Valencià, Les Corts, José Luis Lorenz, diu que la història ens diu que l'única política d'infraestructures que coneix el PP és la dels barracons i ha subratllat que sembla que vulguem tornar a aquesta política. Escoltem el portaveu d'Educació, Les Corts, José Luis Lorenz.
...de l'anterior govern perquè tots els xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana tinguen un ajuntament d'un color polític o tinguen un altre color polític, tinguen la millor educació possible. Se van donar la possibilitat de fer aquestes reformes, millorar les infraestructures educatives. Pareix ser que recordem que la política anterior del Partit Popular era instituts i col·les en barracons i pot ser que vulguin tornar a aquesta política.
I sobre la proposta de sancionar les empreses que se'n van anar a Catalunya, també ens ha parlat el president de la Generalitat, el senyor Mazón. Escoltem el senyor Mazón, president de la Generalitat.
Cuando alguien fracasa, tiene dos opciones. O reconocer su fracaso o intentar recurrir a la extorsión. Si se confirma, o si el paso a paso, ¿no? Si se confirma que el gobierno de España y los partidos que le sustentan están dispuestos a extorsionar, a incumplir la Constitución, a incumplir la libertad de movilidad de personas, mercancías, empresas, básica, lo único que vamos a conseguir es ratificar que el nacionalismo ha fracasado. El nacionalismo ha fracasado y ya solo le queda la extorsión. Y yo estoy harto de atender a estas cuestiones. Quiero decir que vamos a defender a las 974 empresas que ya son de la Comunidad Valenciana para su estabilidad, para su crecimiento, para su desarrollo voluntario y agradable del entorno de la Comunidad Valenciana. Son empresas valencianas, alicantinas y castellonenses, y las vamos a defender. Las vamos a defender desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de las medidas que vamos a adoptar para beneficio del desarrollo empresarial, las vamos a defender desde el punto de vista jurídico. Quiero decir que los mecanismos legales de la Generalitat Valenciana ya están alertados preventivamente para, incluso en su caso, interponer de manera urgente e inmediata un recurso de inconstitucionalidad claro, evidente, frente a este bochorno que se nos está adelantando. Siento decirles que, como ya nos hemos acostumbrado a que Pedro Sánchez cumpla todos los arrodillamientos, pues tenemos las peores perspectivas para que vuelva a entregar todo aquello que se le está pidiendo, porque ya lo está haciendo. De tal manera que el fracaso del nacionalismo se va a hacer patente de nuevo, el recurso a la extorsión es lo único que les queda, y nosotros no vamos a permitir que se extorsione o que se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas. Pero les voy a decir más. No solamente vamos a poner en marcha un plan de estabilización y de apoyo a las empresas que han llegado a la Comunidad Valenciana, sino que además hago públicamente un llamamiento para las empresas catalanas que busquen un espacio de confort, de reducción administrativa, de burocracia cero, de bajos impuestos, de entorno amable, de entorno positivo y no de entorno ni de multas ni de coacciones, a que vengan a la Comunidad Valenciana. Les esperamos aquí, les esperamos para apoyarles, les esperamos para no extorsionarles, les apoyamos para que tengan libertad, para que generen empleo. Hago un llamamiento público a las empresas catalanas que quieran venir a la Comunidad Valenciana a desarrollarse. Van a encontrar un entorno mucho más amable, van a encontrar facilidades que allí no están encontrando, van a encontrar apoyo fiscal para crear empleo y crear desarrollo, y lo voy a hacer públicamente. Por tanto, captación de empresas, faltaría más, para eso estamos aquí. Defensa de las empresas valencianas, recurriendo al Tribunal Constitucional, si es necesario, llegaremos hasta el final. Recuerdo que ya hemos puesto en situación preventiva de alerta jurídica a la propia Abogacía General de la Generalitat Valenciana para reaccionar de inmediato si esto se confirma. Plan de estabilización para las que ya han llegado aquí. Defensa en cuanto a acciones, defensa en cuanto a apoyo y también defensa en cuanto a protección legal. Y ya está bien. El nacionalismo fracasado y la nueva evidencia es que ya solo le queda recurrir a la extorsión, lo cual es inaceptable. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas. Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Háblame de ti, de la libertad. Si
las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver el silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer si comprendes que el amor es todo.
Miren, així en la ràdio es passen coses molt gracioses i és que estem sentint esta cançó i clar, ja que la coneixem, perquè a més la canta en Especos, però ha entrat Víctor Corrents a dir-me que això té sa mare en un disco d'estos que roden, si cal dir, els discos de tota la vida. Bé, arribem a les dos, els deixem, però demà tornarem. I com sempre, més i millor, no se'n vagin, eh? Que ara van a contar coses molt, molt interessants, jo me quedaria.